I un dimarts a més ens toca parlar de pàdel. Aquesta setmana correspon al torn del Dani Osés, el preparador físic de la Marta Marrero, a qui vam tenir el plaer de tenir ja fa alguns mesos, aprofitant un descans a la competició. Dani, molt bon dia.
Hola, bon dia, Carme.
Com estem?
Pues molt bé, aquí. Bon dia, tranquils i amb ganes de xerrar.
Amb ganes de xerrar. I avui us proposem parlar de xifres. Xifres curioses del pàdel. Una informació que, bueno, que va bé saber-la per saber en quin moment estem, no? I en quina situació respecte d'altres territoris, d'altres... d'altres països.
Exacte.
Avui donarem bàsicament xifres.
Sí, jo crec que és encara que sigui un tema una mica...
Més fred, no?
Més fred, exacte. Sí. Jo crec que és un tema molt interessant perquè molta gent a mi em pregunta moltes vegades, ostres, tu que entrenes a la Marta i ara entreno també un noi que es diu Robin, que és el número 1 de França, i però aquesta gent... Sempre em pregunta el mateix, primer, aquesta gent es guanya la vida? Sempre és la primera pregunta. Però moltes vegades em pregunten, ostres, i això del pàdel, quanta gent juga i com i quan? I es comencen a preguntar, i quantes pistes n'hi ha a França? I quantes pistes... Bueno, jo crec que és un tema que hem anat buscant una mica i crec que és un tema que sortiran coses interessants.
De fet, indirectament, o directament també, hem tractat al llarg d'aquest curs, tant amb tu com amb els companys del Club Tenis Natació Sant Cugat, a través d'algunes de les entrevistes, d'un fet que ja és més que conegut, que és el creixement d'aquest esport. Uh-huh. Avui parlem precisament del creixement, però amb xifres, no?
Sí,
I centrat en diferents aspectes que ens parlen precisament d'aquest augment.
Exacte, exacte. Tothom sap que el pàdel ha crescut molt, tothom sap i coneix a gent o la pròpia persona ho ha provat alguna vegada, és a dir, avui en dia qui no ha provat, qui no s'ha entrat dintre d'una pista de pàdel, no? Aleshores, aquí ho veurem una miqueta amb xifres reals, no? I ens podrem fer una idea de quan ha crescut el pàdel amb aquests darrers anys aquí a Catalunya i a l'estat espanyol.
Mm-hmm. Molt bé, doncs entrem en matèria i comencem, per exemple, amb una primera dada que fa referència a les llicències federatives. A què hauríem de distingir? O sigui, gent que juga a pàdel, som uns quants, no? Però aquí hauríem de diferenciar entre els que juguen d'una manera, diguem, oficial, uh-huh, és a dir, federada, amb una llicència que es treu a través de la federació, i després hi ha els altres, no? Que són els practicants.
Exacte.
Els que no requereixen de cap autorització, ni de permís, ni res que els acrediti, simplement que juguen pel plaer de jugar. Si ens centrem en llicències federatives...
A veure, aquí és una de les dades que em va sorprendre bastant, m'ha sorprès bastant, perquè sí que és veritat que la padella juga molt, i quan veus les llicències dius, ui, encara anem molt a baix, no? Però per què? Perquè a nivell de competició el pàdel encara no s'ha posat a nivells d'altres esports col·lectius, sobretot, d'edats més joves. En canvi, com diferents esports com els esports de tota la vida, el futbol, el bàsquet, el tennis, són esports que tenen moltes llicències federatives perquè hi ha molt jovent que ho practica al col·legi o que ho practica amb edats molt tempranes, no? Aleshores, el ser el pàdel un esport molt nou, em va sorprendre que encara que hi ha molta gent, hi ha molta diferència entre els practicants del pàdel que juguen i amb les llicències federatives que realment competeixen.
Segurament, Dani, perquè encara el pàdel té aquesta consideració d'esport més social que competitiu, no?
Exacte, exacte. És un dels motius pel qual hi ha menys llicències, no? Nosaltres actualment hi ha unes 7.000 llicències a nivell del pàdel, perquè podem fer una comparació respecte a altres esports, com per exemple el tennis, que podria ser l'esport més semblant al pàdel.
Estem parlant, Dani, de llicències a on?
Llicències federatives a l'estat espanyol.
Uh-huh.
Hi ha 7.000 llicències al pàdel i 25.000 llicències al tennis.
Vale? Hi ha diferència.
Bueno, si te'n vas al bàsquet, per exemple, hi ha 66.000 llicències i al futbol 131.000 llicències. Aleshores, sí que és veritat que s'està molt a baix amb llicències esportives, però que van creixent dia a dia perquè es fa un esport cada cop ja... per això la Federació Catalana de Pàdel està treballant molt bé. Tenim un dels... Nosaltres aquí a Catalunya tenim un dels circuits més professionals que hi ha en tot el món del pàdel i molta gent de fora ve aquí a jugar a federar-se com a jugador català de pàdel, i molta gent de fora ve. Per exemple, el que estic entrenant jo, que es diu un noi que es diu Robin, que és francès, és el número 1 de França, ha vingut a jugar aquí, no només al World Padel Tour, que és el circuit
professional
mundial, i compaginar-ho amb el circuit català. Així que imagina't el bé que s'està treballant des de la federació per augmentar aquest nom de llicències i noms de jugadors que juguen a nivell amateur, o perquè encara el pàdel no dona perquè tothom sigui professional, però sí de competició.
Doncs això és un bon símptoma del bon nivell que té precisament el pàdel a Catalunya, no? Si mm-hmm. algú fa servir aquest circuit català, diguem que una mica com d'entrenament, de preparació per competir professionalment, considera que és una bona manera, no?, de preparar-se.
Sí, el circuit català està considerat el millor circuit de... potser de nivell de territori, el millor circuit que hi ha actualment al pàdel.
Uh-huh. O sigui que, de llicències, si ho comparem respecte d'altres esports que tenen més tradició, estem encara per sota.
Uh-huh.
Això té molt de camí encara per recórrer. Però, en canvi, si ens fixem en els practicants, que és el que dèiem abans, jo m'imagino uh-huh. que aquí la xifra s'incrementa molt
exacte.
Més, no?
Com hem dit abans, qui no ha entrat a una pista de pàdel alguna vegada? Així que, pensant només en això, hem estat rebuscant una miqueta i ja hem trobat que el pàdel, en l'última dècada, és l'esport que ha crescut més en nombre de practicants si traiem els esports com el running, per exemple, si traiem els esports com el fitness, que podem dir-li practicant de gimnàs o anar al gimnàs, si traiem aquest tipus d'activitats que són considerades una activitat pel benestar i per la millora de la salut, és a dir, no com a esport de competició o no com a esport, pot ser el futbol o el bàsquet, doncs el pàdel darrere del futbol és el segon esport amb més creixement i més practicants a l'estat espanyol.
Uh-huh. Això són dades recents,
sí.
O sigui, són de l'últim any.
Sí, perquè en els 10 últims anys s'ha crescut, diguem-ne, s'ha multiplicat per 10, i les dades recents diuen que un 9% de la població fa ús o juga al pàdel de forma habitual o esporàdica.
Mm-hmm.
Darrere del futbol, que és un 12%.
Quan estaves preparant el tema, això ho compartirem amb l'audiència, em comentaves, és que dades d'estudis que s'hagin fet a Catalunya no n'hi ha tant. O sigui que les referències que hem hagut d'anar a buscar fan referència al marc estatal.
Sí.
No? És estrany que amb la importància que està agafant el pàdel a Catalunya no tinguem, diguem, realment estudis, no?
Sí, m'ha costat treure realment estudis d'aquí, de casa nostra, i m'he anat d'anar una mica més enllà i hi ha moltes més a nivell global, a nivell estatal, de l'estat espanyol, que no d'aquí de casa.
Bé, de totes maneres, pel que tu comentaves, que a banda d'aquestes pràctiques relacionades amb l'activitat física, com podien ser el running, deies, el fet d'anar al gimnàs i no sé quin altre.
El ciclisme.
I el ciclisme, que es poden practicar puntualment i que ho fem per una qüestió de salut o per benestar, el pàdel ja es col·locaria...
En segona posició.
En segona posició.
Per, darrere del futbol, amb un 12%, i per davant d'esports com el tennis, per exemple, o el bàsquet, que són esports que aquí a Catalunya ja han sigut, i a nivell d'estat espanyol han sigut esports, bueno, punters.
I de molta tradició.
I de molta tradició, exacte.
Doncs això corrobora una vegada més l'augment en relació als practicants, eh? Sempre fent aquesta distinció entre practicants i els que juguen o competeixen d'una manera, diguem, reconeguda, amb llicència federativa.
Exacte, exacte. Mm?
I si parlem de Catalunya, diguem que d'aquestes poques dades que hem pogut aconseguir, Catalunya estaria en nombre de practicants en quina situació, Dani?
Pues, respecte a altres territoris, Catalunya es trobaria, diguem, en la tercera posició, amb el, per darrere de territoris com, com Andalusia i Madrid, la Comunitat de Madrid, perquè va ser, diguem-ne, on va néixer el pàdel, però Catalunya estaria amb la tercera, amb la tercer territori més, de més, on més practicants hi ha de tot l'estat espanyol, no? Primer seria Andalusia, després seria Madrid i després seria Catalunya.
Déu-n'hi-do, quina relació també més, sí, més, més curiosa, no? Mm. I a Madrid, no sé, es va posar de moda, algú va posar de moda? Algú que en les seves estones lliures...
Exacte. Eh? Sí, bueno, ja... ja... Diuen, diuen
home,
els rumors...
Home, ho podem dir clarament, amb noms i cognoms, no? El expresident del govern, el senyor Aznar...
Bueno, aquest va ser un dels primers.
Va ser un dels que va sortir allò...
Amb la pala de pàdel.
Amb la pala de pàdel, sí,
sí, sí, sí. Va ser un dels primers que fa, pues, aproximada... Bueno, ja fa més, ja fa més de 2 dècades. Sí, sí. Ell va sortir, sortia possiblement fa 12, 14 anys, més o menys, va sortir jugant a pàdel, però, bueno, perquè a principi el pàdel ho jugaven sobretot, diguem-ne, classes socials més altes, i realment era un esport on estava només es feien pistes de pàdel a clubs, diguem-ne, privats, on realment la gent normal, la gent de classe mitja no podia accedir-hi perquè eren clubs molt cars, no? Les ho van començar a jugar les èlits a nivell social, no?
Doncs aquí teniu la mostra.
Exacte.
Si traspassem les nostres fronteres a nivell internacional i quedant-nos a Europa, no cal anar més enllà, només a Europa també tindríem unes quantes xifres, que d'això va el programa d'avui, per ratificar aquest creixement, no?
Sí, per suposat l'estat espanyol és de quant a xifres a nivell global de creixement és el que més tira del carro a nivell europeu perquè som els pioners i els precursors d'Europa del nostre esport, no? Del pàdel, no? Aleshores, en quant a xifres hi han dades que diuen que en aquest 2016 hi ha hagut un creixement d'un 10% respecte a l'any anterior amb número de pistes, que actualment són 11.126 pistes a nivell europeu, i hi ha hagut un creixement amb un 12% amb número de clubs que s'han creat nous. Un 12% de clubs, hi ha més, i un 10% amb número de pistes.
Això a Europa.
Això a Europa, en només un any, eh? Així que ens situa en unes xifres molt, molt, molt grans. Per suposat, a l'estat espanyol és a la primera posició amb molta diferència, molt... aproximadament tenim a l'estat espanyol ja en 10.000 pistes i les altres se les reparteixen a altres països com França i Portugal, per exemple, que ja han assolit 250 pistes per cada país. El que passa és que direu, ostres, són molt poques, bon, respecte a nosaltres, sí que són molt poques, però per exemple, per ells s'ha multiplicat per 5 en només un any. Què significa? Que si a França, per exemple, n'hi havia 50 pistes amb tot el, país, ara n'hi ha 250. És a dir, que si va amb aquesta progressió, pues serà un esport dintre d'uns anys molt potent en quant a França, Portugal, Itàlia i Suècia, que són els precursors d'aquest esport.
Mm-hmm. Molt bé. I ara, abans has fet referència a la tipologia dels practicants, no? Mm-hmm. Si haguéssim de fer un retrat robot dels practicants de pàdel, ara mateix, quina fotografia en sortiria?
Bueno, realment, ara mateix, hi ha molt practicant de pàdel de classe mitja. De classe mitja, aproximadament, ara tenim més d'un 40% dels practicants de pàdel són a nivell de classe mitja. És a dir, hem de distingir... El tema de classes és complicat, perquè parles de classe alta, classe...
Bueno, sí. Els treballadors que tenim un salari, no?, i podem viure amb una certa normalitat, no?, i que en els moments d'oci pues et planteges en què vols invertir els pocs diners gastar, no?
Si és només, si englobem a tota la classe mitja, aleshores sí que ens aniríem per sobre del 50%, Per sobre del 50%. Sí, sí.
Però estem parlant, pues, d'això, de treballadors, que...
Sí, sí,
perquè
sí.
Tampoc no és que sigui car jugar a pàdel.
No,
si jugues
no.
Un cop a la setmana, llogues una pista que repartida entre quatre...
Exacte, avui en dia pots jugar per 3-4 euros per persona, pots jugar perfectament, avui en dia. Abans sí que era molt més car, perquè havies d'accedir als clubs per poder jugar a pàdel, als clubs havies de ser soci per poder jugar dins d'una pista de pàdel, però ara jugues per 3 o 4 euros. Inclús hi ha moltes, ara amb el creixement també a nivell, que torna a començar una mica el creixement immobiliari. Jo, si et fixes, hi ha comunitats de veïns que posen una pista de pàdel.
Ah, mira.
En comptes d'una pista de tennis o de...
O una piscina.
Sí, normalment va a la piscina i la pista de pàdel amb les comunitats bons de veïns, no? Però jo he començat a veure comunitats de veïns amb una pista de pàdel. El que abans era una pista de tennis o una pista de bàsquet o una pista poliesportiva, que se li deia, ara n'hi ha comunitats amb una pista de pàdel. És una manera de vendre-ho, però...
Està bé.
Està bé, eh?
Està molt bé. Sí, sí. Doncs hem passat d'aquell personal que practicava pàdel al principi, que comentaves tu, les èlits,
no?
Una gent una mica més selecta, amb un nivell adquisitiu més important, a una tipologia de practicant, doncs, més de gent de carrer.
Sí, totalment.
Però això
totalment.
També ha vingut motivat perquè hi ha l'opció de practicar-ho instal·lacions públiques. És a dir, perquè hi ha equipaments que són municipals, que són públics i que s'hi pot accedir, doncs, amb unes quotes
molt reduïdes,
molt baixes i assequibles.
Exacte.
Mm? Però si haguéssim de fer perfil home-dona, crec que en aquest cas la practicant de pàdel superaria el practicant.
Jo crec, no ho tinc aquí ara, realment hi ha hagut un augment molt gran respecte als practicants de dones versus els homes. Jo crec que encara està per sobre els practicants dels homes, però estaria ajustadet, Jo crec que encara està un 55-45, un 60-40.
Tendeix a equilibrar-se la balança,
sí.
No?
Sí, abans, quan estic parlant fa 10 anys, era un 75-25, homes respecte a dones, i en aquests últims anys s'ha anat reduint molt a l'espai de la diferència entre un home i una dona. i estarà 55 homes, 45 dones, aproximadament.
I si mirem, per exemple, la franja d'edat, s'està enxamplant, s'està ampliant?
Sí, sí, sí. Sobretot venien abans de sobretot persones de més de 35 anys, és a dir, gent més veterana, diguem-ne, i ara aquesta franja va disminuint perquè hi ha molts menors que s'han introduït amb la pràctica del pàdel. Aleshores, a introduir-se els menors dintre la pràctica del pàdel, tenir un circuit de menors amb la Federació Catalana...
s'han creat
això,
escoles.
Exacte, s'han creat moltes escoles, i tot això ha fet que l'edat mitjana del jugador de pàdel hagi baixat i que, de per si, les llicències federatives hagin augmentat.
Mhm. Doncs entrem en l'últim dels capítols, en la sessió d'avui, per referir-nos a la presència mediàtica i també a les xarxes socials. Mm-hmm. Per saber com està de present el pàdel.
Bueno, aquí s'està lluitant molt, ja que... és a dir, el pàdel es mou molt més dintre del món online, de les xarxes socials, del vídeo amb streaming... molt més que no potser ràdio i televisió a nivell de Catalunya.
Entesos convencionalment, no?
Exacte. Encara diguem-ne com falten que les persones responsables es posin d'acord simplement en poder emitir un esport dintre d'una televisió, no? Per exemple, o de que la informació a nivell de ràdio doncs hi hagi més programes com aquest, que parlem de pàdel, no? Això encara està costant una mica més versus els practicants que n'hi ha, no? I tot el negoci que comença a moure el pàdel, perquè ja comença a ser un esport on hi ha molts llocs de treball, s'han creat molts llocs de treball amb el pàdel, no? Aleshores, està costant a nivell de tele i de ràdios. Estàvem parlant a TV3, fa dintre del circuit, fa sobretot a Campionat de Catalunya, fa World Padel Tour de Catalunya, de Barcelona, que es juga al polo, també el retransmeteix, Sport 3. Teledeport a nivell estatal també està fent semifinals i finals de tornejos de World Padel Tour, però on més s'està treballant i on més està funcionant és a nivell online, a nivell de streaming. Es pot veure el pàdel a World Padel Tour, que és el circuit professional del pàdel, es pot veure per streaming a partir dels quarts de final, amb la pàgina web de World Padel Tour, i tothom ho pot veure en obert. Així que, i allà sí que està començant a tenir xifres importants.
D'audiència,
sí. Sí, sí, la gent realment està molt contenta perquè cada cop més es connecten via streaming a partits pues, de la Marta, de Fernando Belasteguín, dels números 1 del pàdel, no? I et dones compte per què? Perquè, una, les xifres augmenten a nivell de streaming, i dos, les xifres a nivell de xarxes socials i dels jugadors i la presència mediàtica amb les xarxes socials que tenen aquests jugadors està augmentant exponencialment, no? I et dones compte d'allà, és on realment el pàdel està creixent, també, no?
Doncs realment és una sort, no?, que un esport com el pàdel, que podríem considerar jove, pel temps que porta, hagi coincidit feliçment amb l'arribada de les noves tecnologies, no?, que han dit que han democratitzat la societat de la informació. Vull dir, ara pots arribar als continguts a través de la xarxa, a través d'internet, a qualsevol punt del planeta, i es pot veure absolutament tot, no?
Sí, totalment d'acord. Realment li ha fet molt de bé el que que ara existeix un medi com és el vídeo online, i pots connectar-te directament sense necessitar pues, un mitjà com la televisió, per exemple, no? Que fins ara era el mitjà que necessitaves per poder veure un espectacle, un esport en directe. No?
Ara... Doncs nosaltres hi posem el nostre granet de sorra cada 15 dies amb aquest espai que el fem per ràdio. evidentment, no us podem oferir les imatges ni d'un partit, però sí que en parlem del tema, us podem facilitar dades, com ha estat el cas d'avui, us podem oferir informació d'interès per a aquells que practiqueu aquest esport, i no ens doneu idees perquè potser algun dia, qui sap, també ens sumem al carro.
Dani. Exacte.
Molt bé, doncs serà fins a la propera. Moltíssimes gràcies, Dani.
Molt bé, a vosaltres, Carme,
que tinguis una bona setmana.
Tot un plaer venir aquí,
Gràcies.
Moltes gràcies.
Bon dia, adéu-siau.
Adéu-siau.